Bona tarda, ara són les dues del migdia. Matí de desocupacions a diferents punts de Catalunya. D'una banda, els edificis ocupats del Cubo i la Ruïna, al barri de la Bora Nova de Barcelona, han estat desallotjats i, d'altra banda, també s'ha fet fora els ocupes que hi havia al centre social ocupat Espai Nou de Santa Coloma de Gramenet. Per tant, dia de tensions entre Mossos d'Esquadra i ocupes que s'han llançat literalment els plats pel cap. Ràdio Estel ha estat en directe durant tot el matí presenciant la desocupació dels blocs de la Bora Nova a Barcelona i ara us explicarem el detall. Com ha anat, ho farem. Només començar i també parlarem en directe amb veïns per veure com ho han viscut. Els blocs, propietat de fons d'inversió, feia 5 anys que es van ocupar amb la idea de fer-hi equipaments socials en un barri on en manquen. Es va aconseguir, l'espai va tenir biblioteca, gimnasi, fins i tot un estudi de gravació, però la cosa ha anat pel pedregar. La propietat ha volgut recuperar el que és seu, res a dir, però ho ha fet aprofitant també la pressió social que hi han posat alguns veïns i partits polítics, recordaran la passada campanya de les municipals, parlant d'ocupació conflictiva. Una cosa que està per veure, avui ho comprovarem amb els mateixos veïns. En tot cas, els ocupes ja són fora i ara caldrà veure què s'hi fan aquests espais que queden lliures, tenint en compte la zona. No es descarten pisos de luxe o pisos de turisme de luxe, això sí. El que sí que s'ha descartat són equipament social, que és precisament una de les tasques que oferien ara aquests blocs. De fet, els veïns demanen fer-hi un centre d'atenció primària en un dels blocs, però l'Ajuntament de la ciutat no el veiem gaire interessat, perquè pels turistes sí, però pels veïns ja veurem.
Estel Migdia, amb Xavi Toscano.
D'aquí una estona, doncs, com dèiem, us detallem tot el que ha passat aquest matí en aquest desallotjament del Cubo i la Ruïna, però abans repassem altres qüestions de l'actualitat que ens deixa aquest dijous. Júlia Jové, bona tarda.
Bona tarda.
Un dia on, atenció, Pedro Sánchez admet per primera vegada que Espanya s'ha instrumentalitzat les institucions públiques. Ho ha dit en la primera entrevista que ha fet a Televisió Espanyola des que va ser investit president.
On també ha defensat la figura del mediador internacional en el pacte amb Junts, un nom que a hores d'ara encara és un secret. Per al president, la presència d'un verificador en aquestes reunions és bo, diu, davant l'extrema extraordinària desconfiança amb Junts i Esquerra.
Mentrestant, el ministre de la Presidència i Justícia, Félix Bolaños, està reunit a Brussel·les amb el comissari europeu de Justícia, Didier Reynders, i la vicepresidenta de la Comissió Europea per parlar sobre la futura llei d'amnistia.
Una reunió que té lloc després que Reynders, proper a Ciutadans, demanés explicacions al govern espanyol sobre la llei que s'ha d'aprovar i si això pot tenir conseqüències en la separació de poders de l'Estat. A 4:45, Bolaños compareix en roda de premsa per explicar com ha anat aquesta trobada.
I avui ha arrencat la COP28 a Dubai amb l'objectiu d'abordar la lluita contra el canvi climàtic. Per primer cop s'analitzaran les accions dels estats contra el canvi climàtic en un any 2023 marcat per unes temperatures rècord.
Sí, fins al 12 de desembre es preveu la participació de fins a 70.000 assistents entre caps d'estat, els representants de governs, líders de la indústria i també acadèmics. També, però, amb absències destacades com la del president dels Estats Units, Joe Biden, o el xinès Xi Jinping, que no hi assistirà.
Tot això passant un dia on s'han conegut les pel·lícules que opten a guanyar els Goya amb una important representació catalana.
Es tracta de 20.000 especies de abejas d'Estivale Zurresola, que ha estat nominada en 15 categories. També hi ha amb 11 nominacions la pel·lícula del català Juan Antonio Bayona, La Sociedad de la Nieve.
I en el bloc dels esports, el jugador del Barça, Gavi, ja és a casa i comença la recuperació de la seva lesió. Pol Corredoira, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Seran entre 8 i 9 mesos de baixa. També continuen els problemes físics per Marc-André Ter Stegen. Iñaki Peña podria tornar a jugar diumenge contra l'Atlético de Madrid.
I en bàsquet, el Girona i Gils i Mitchell trenquen el seu contracte.
Ha anunciat el club fa només una estona. La jugadora ja va anunciar la seva intenció de focalitzar-se única i exclusivament en el torneig de 3x3 dels Jocs Olímpics de París 2024.
I d'aquí uns minuts us ampliem tot plegat. Abans sapiguem quin temps ens espera per a les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. La situació meteorològica ens porta a parlar d'un canvi de temps de cara a les properes hores. El que hem notat, sobretot avui, és que les temperatures màximes han pujat en aquests moments en molts valors per damunt dels 20 graus, especialment comarques de Barcelona i de Girona, on bufa el vent del sud i del sud-oest, que és el responsable d'aquesta pujada de les temperatures. El vent també fort, especialment cap a les comarques del Pirineu, però cada vegada més núvols. De fet, ja ha plogut aquest matí a punts a les comarques del Pirineu de Lleida i ho farà també de cara a les properes hores, sobretot a la meitat oest de Catalunya. La cota de neu estarà situada al voltant dels 2.400 metres d'alçada. En canvi, comarques de Girona, del nord de Barcelona, aquesta tarda encara hi haurà clarianes. Aquesta nit i matinada les precipitacions es faran pràcticament generals. Demà també plourà al matí a qualsevol indret del país. On plourà més serà a les comarques del Terç Nord, bàsicament Pirineu, Prepirineu, nord de Barcelona i comarques de Girona. I al sud també hi haurà alguns ruixats de caràcter dispers. Baixaran les temperatures i demà a la tarda s'obriran ja moltes clarianes al sud i a ponent. Encara hi haurà algun ruixat dispers al nord de Barcelona, comarques de Girona i a les comarques del Pirineu, on la cota de neu estarà situada tan sols per damunt dels 1.200 metres, amb tramuntana que bufarà a la Costa Brava i vent de mestral que bufarà a les comarques del sud del país. Demà baixen les temperatures de forma més important a la tarda i el cap de setmana serà de ple hivern.
Gràcies, Jordi. Ara passen 5 minuts de les 2 del migdia amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel migdia, l'informatiu de proximitat.
Detinguts els 16 ocupes que ja havien a l'interior dels edificis del Cubo i la Ruïna al barri de la Bonanova de Barcelona. Els Mossos els acusen de desobediència, resistència i atemptat contra l'autoritat. Ens en dona més detalls en Pau Massip, que ho ha seguit des de primera hora d'aquest matí. Pau, bona tarda.
Bona tarda. Sí, la policia catalana considera que el desallotjament ha estat un èxit perquè ha anat més ràpid del que preveien i perquè no hi ha hagut ferits, ni agents ni ocupants. Els Mossos donen l'operació per acabada i ara ja han entregat l'edifici a la propietat. La comissària Montse Estruc, cap de la Regió Policial Metropolitana de Barcelona i responsable de l'operatiu, ha explicat quines condicions han pactat amb els propietaris per evitar noves ocupacions.
Seran mesures de construcció algunes, de portes uns altres i també de seguretat privada en molts casos. Això ho mantindran durant els dies que considerin que són necessaris i que considerem que són necessaris, fins que finalment aquesta propietat quedi assegurada amb les mesures que ells considerin perquè no tornin a ocupar cap de les persones, ni les que estaven ni les que poden estar en el futur.
Estruc també ha comentat que els Mossos es preparen per les protestes que s'han convocat pels col·lectius de suport als ocupes. Aquesta tarda ja hi ha una manifestació convocada a les 7 del vespre a Santa Coloma de Gramenet, on també s'ha desallotjat un centre social avui. El col·lectiu del Cubo i la Ruïna ja ha convocat una altra protesta, en aquest cas per dissabte al vespre a la plaça Antonio Comín de Barcelona.
En tot cas, avui els Mossos han desplegat un operatiu amb 300 agents que s'ha allargat 6 hores. La comissària Estruc ha dit que s'han desplegat totes les unitats de la policia catalana, excepte la policia marítima. El servei d'informació preveia que els agents es trobessin molta més resistència de la que finalment s'han trobat, Pau.
Sí, realment pensant que a l'interior dels edificis hi hauria molta gent per impedir el desallotjament i que tot plegat s'allargués durant hores. El desplegament policial ha arrencat quan passaven 15 minuts de les 5 de la matinada. Les primeres furgonetes han rodejat els dos edificis i els ocupes, 6 homes i una dona, han començat a tirar-los petards, pots de fum i runa. També han tallat la llum de la zona als Mossos per evitar que hi hagués trampes elèctriques. Per apropar-se amb seguretat als edificis i protegir-se d'aquests llançaments, els agents han fet servir una gàbia de ferro semblant a les que s'utilitzen per nedar amb taurons. La comissària Montse Estruc ha explicat que l'han creat els propis Mossos.
És un artilugi que de vegades hem de ser ingeniosos i en aquest sentit protegir-nos. No ens hem trobat trampes, pròpiament dita la trampa, però són molts impediments. Com en altres anteriors ocasions hem trobat trampes i sobretot ens han fet molts llançaments, es crea bàsicament per un tema d'autoprotecció, poder entrar sense patir mal. I aquests artilugis que són casolans, és a dir, que són d'elaboració moltes vegades pròpia.
També ha reconegut que segurament es farà servir en més desnonaments a partir d'ara. Els ocupants també han tirat líquids als Mossos, que han activat la unitat TEDx especialitzada en explosius per assegurar-se que no era perillós. Un cop descartat, els agents han entrat a l'interior dels edificis. Tres ocupants s'han col·locat a la teulada de la Ruïna, tres més al terrat del Cubo i un altre s'ha penjat a la façana d'aquest edifici d'oficines. La policia ha explicat que els ocupants havien destrossat l'escala de l'interior de l'edifici del Cubo per dificultar l'accés a la policia fins al terrat. Finalment, els tres ocupes de la teulada de la Ruïna i el que s'havia penjat de la façana del Cubo els han hagut de despenjar agents de la unitat de muntanya dels Mossos amb l'ajuda d'un camió escala dels bombers de Barcelona. Un operatiu que ha rebut la felicitació en persona del conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, del cap de la policia, Pere Ferrer, i del comissari en cap dels Mossos, Eduard Sallent, que hi han anat per felicitar els agents que han participat en l'operatiu.
No ha estat l'únic i també ha reaccionat i ha celebrat aquest desallotjament. És ara fa una estona l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
Fins aquest moment ha anat amb tranquil·litat i el nostre compromís és, sobretot, garantir la convivència, el respecte a les normes i a preservar aquells béns que tenen una utilitat pública o privada, però que tenen una utilitat i que, des del punt de vista de la garantia de la convivència i de la propietat, els cossos de seguretat i l'Ajuntament garantiran.
Avui, per tant, acaben 5 anys d'ocupació d'aquests dos edificis. L'objectiu de les persones que hi van entrar al principi era obrir un centre social, un espai social per als joves del barri. De fet, diversos veïns denuncien que Sant Gervasi és una de les zones amb menys equipaments i serveis municipals.
Sí, el bloc batejat com La Ruïna s'hi va obrir una biblioteca, un estudi de gravació i un gimnàs. També volia servir de punt de trobada per a les associacions del barri, però a mesura que alguns veïns i partits polítics van anar protestant i en demanaven el desallotjament, l'espai es va anar convertint cada vegada més en un búnquer. La Patrícia, una veïna que viu al bloc que hi ha just al davant de La Ruïna, explica a Ràdio Estel que aquesta casa modernista mai ha estat ben cuidada.
La Ruïna, com nens, ens donava por. Dèiem que estava com encantada, perquè sempre estava com abandonada. Sortien rates, després es tornava a ocupar. Es passava un any, un parell d'anys ocupats. Es tornaven a desocupar. I tot el rato així. O sigui, no era una casa viscuda, alegre. Passaves que al costat, tampoc. Ben feta, ben portada, ben... No, cuidada, mai.
I què passarà a partir d'ara, doncs, sobre el futur de l'espai a disparitat de versions? Alguns asseguren que s'hi podria construir un bloc de pisos de luxe i per això hi ha tant d'interès a allotjar ràpid els edificis. D'altres afirmen que només es pot rehabilitar l'edifici modernista de La Ruïna.
Si es tira a terra, només s'hi podran aixecar la meitat dels 1.000 metres quadrats que ara estan construïts. Pel que fa al Cubo, o es posa al dia l'edifici d'oficines que hi ha ara i es torna a obrir per aquest negoci, o s'enderroca i queda un solar qualificat d'àrea verda. L'últim ple del districte, diversos veïns van demanar que s'hi faci un centre d'atenció primària, però el govern de Jaume Collboni diu que no és possible perquè en aquell espai no s'hi poden construir equipaments.
Gràcies, Pau. On s'ha viscut de primera mà aquest desallotjament és a la parròquia Mare de Déu de la Bona Nova, que està just a tocar d'aquests dos edificis ocupats. Per això, aquesta hora podem saludar en directe el seu rector, mossèn Àlex Marzo. Bona tarda.
Bona tarda, bona tarda.
Aviam, com han viscut vostè personalment i també des de la parròquia el desallotjament d'aquests dos edificis?
Bé, amb una certa inquietud, dies previs i a les hores prèvies, no? I també en la matinada quan ens hem aixecat amb algun soroll fort, però la veritat és que després molta tranquil·litat perquè tot ha anat molt bé i ningú ha pres mal i això doncs s'ha anat més tranquil del que podíem preveure.
Per tant, aquest dispositiu i els enfrontaments que hi ha hagut, no, entre els ocupes i la policia no han afectat de cap manera l'església, perquè de fet està a tu que mateix, a davant.
No, home, de nou, directament no ens ha afectat, sí que ens ha afectat perquè hem hagut de per precaució, doncs, especialment les eucaristies del matí, doncs, suspendre-les, però més no, també el carrer doncs ha estat tallat i està tallat i ha quedat en unes condicions bastant dolentes, però bueno, això són coses menors i el que patíem més no, és que algú es prengués mal, no, en aquesta situació.
El dia a dia d'aquests ocupes, de tenir aquesta ocupació davant mateix, com era? S'ha parlat moltes vegades d'una ocupació conflictiva, era realment així?
Bé, per nosaltres la parròquia no ha sigut conflictiva, sí que en alguns moments doncs, hi ha hagut una mica de soroll, alguns dies concrets i això. El que més en aquest moment ja havia s'havia deteriorat tant a l'espai, no? I era veritablement, doncs, l'espai estava molt deteriorat i era, doncs, molt difícil, doncs, conviure amb aquest deteriorament tant d'aquests edificis, no?, que s'havien convertit en certs búnquers, no?, enmig de la ciutat.
Vostè té constància de si aquests edificis feien alguna funció social? S'ha parlat moltes vegades que quan es va obrir la intenció era fer-hi, per exemple, un gimnàs, hi havia una biblioteca. Sap si va ser així en algun moment i si ho continueu va ser a hores d'ara?
Bé, jo acabo d'arribar, sóc un veí nou d'això, perquè acabo d'arribar a la parròquia i tampoc em puc parlar de molta història. En aquests darrers mesos, doncs, no hi havia cap... Hi havia molt poca activitat, la veritat. És que hi havia molt poca activitat. Algú entrava i sortia, però molt poca gent i molt poca activitat. Aquesta última setmana sí que s'ha tornat a veure una mica d'activitat, perquè doncs, venien molta gent els caps de setmana, especialment, doncs, d'altres llocs i bueno, doncs, preparant aquest desallotjament, no?
Pues en Àlex Marzo, rector de la parròquia de la Mare de Déu de la Bona Nova, gràcies avui per donar-nos el seu testimoni en directe a l'Estel Migdia.
Gràcies a vosaltres, és una altra.
D'altra banda, on avui també ho dèiem, s'ha desallotjat un centre social ocupat, és a Santa Coloma de Gramenet. Es tracta de l'espai Estudi Nou, un desallotjament que també s'ha complicat després que diverses persones, Júlia, s'hagin atrinxerat a l'interior.
Sí, aquests dos ocupes han posat el braç a dins de bidons amb guix i això ha complicat molt la feina a la policia, que ha hagut d'utilitzar una radial per poder-los treure. A banda, dues persones més s'han ocultat en un pati de llums inaccessible que hi ha entre l'immoble ocupat i un edifici adjacent. Quan la policia ha entrat a l'interior del local, ha trobat dues persones més que han sortit sense oferir resistència, tot plegat, mentre que a l'exterior del centre social han protestat una vintena de persones.
De fet, ho comentàvem amb el Pau abans. Atenció, perquè l'atenció no s'acaba, perquè per protestar contra aquest desallotjament aquesta mateixa tarda a les 7 s'ha convocat una altra manifestació per protestar contra aquest desallotjament. Serà a la plaça Manent de Santa Coloma de Gramenet.
Estel Migdia. L'actualitat de la jornada resumida en 30 minuts.
Obrim informació política ocupació. A banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, admet que el lawfare existeix i que s'han instrumentalitzat les institucions públiques del país, com per exemple la justícia. Això sí, no ha fet referència a casos que afecten l'independentisme.
Se ha instrumentalizado la policía, desgraciadamente, en nuestro país para perseguir adversarios políticos, para ocultar pruebas en causas judiciales que afectaban al Partido Popular, definitivamente. Eso es la operación Kitchen.
Ho ha dit en la primera entrevista que ha concedit des de que va ser investit president.
Sí, en declaracions a Televisió Espanyola, el president espanyol defensa l'amnistia, però també admet que no estava entre les seves prioritats. Sánchez també ha defensat la figura del mediador internacional, un nom que a hores d'ara encara és tot un secret. Per al president, la presència d'un verificador en aquestes reunions és bo davant l'extraordinària desconfiança, diu, amb Junts i Esquerra. Una figura, per tant, que pot ser clau per arribar a acords.
Mentrestant, els socialistes espanyols estan de gira per Europa per convèncer sobre la seva proposta d'amnistia. El ministre de la Presidència i Justícia, Félix Bolaños, és avui a Brussel·les per reunir-se amb el comissari europeu de justícia Didier Reyners i la vicepresidenta també de la Comissió Europea, Judit Caselles. Bona tarda.
Sí, bona tarda. La trobada té lloc després que Reyners enviés una carta a principis de mes al govern espanyol demanant informació sobre la potencial llei d'amnistia quan encara ni tan sols s'havia acordat entre el PSOE i les formacions independentistes. L'objectiu de Bolaños és contrarrestar la dreta espanyola que fa dies que es dedica a convèncer els dirigents europeus que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, posa en perill la separació de poders. Dilluns, el Partit Popular va fer un acte a Barcelona amb els màxims dirigents del PP a Europa i la setmana passada va forçar que el ple del Parlament Europeu debatés sobre l'amnistia.
Gràcies, Judit. I qui també és a Brussel·les és la número 2 del PSOE, Maria Jesús Montero, que ha confirmat que aquest cap de setmana els socialistes es reuniran amb Junts, tot i que ha igualit que finalment sigui a Suïssa.
Ya se ha comentado que va a haber reunión este fin de semana, creo que está pendiente el lugar, que todavía no es seguro, pero sí, va a haber reuniones como esta y como muchas otras que se irán sucediendo a lo largo de las próximas semanas y de los próximos meses.
A tot això, els jutges del Consell General del Poder Judicial es revolten contra el govern espanyol i diuen que Álvaro García Ortiz no pot ocupar el càrrec de fiscal general de l'Estat. És la primera vegada que el Consell General del Poder Judicial s'oposa a una designació de fiscal general.
El ple de l'òrgan judicial ha conclòs per 8 vots contra 7 que no és idoni per aquest càrrec. Argumenten que el fet que el fiscal no s'hagi pronunciat en contra de la llei d'amnistia i l'ús del terme lawfare a l'acord entre PSOE i Junts i també que recordés als fiscals que la seva tasca és mantenir-se imparcials i respectar la separació de poders el descarten per ocupar aquest càrrec. Tot i això, la decisió dels jutges no és vinculant.
Encara en política, tornant a Catalunya, la Diputació de Barcelona aprova avui uns pressupostos de rècord per a l'any que ve. En total, 1.243 milions d'euros que aquest cop tiraran endavant, atenció, amb una amplíssima majoria. 50 dels 51 diputats provincials hi votaran a favor i només Vox podria votar-hi en contra. De moment, el partit encara no s'hi ha pronunciat.
Amb aquesta xifra es confirma que el de la Diputació és el tercer pressupost més quantiós de totes les administracions catalanes, per darrere del de la Generalitat i de l'Ajuntament de Barcelona. Des de la Diputació es destaca que 8 de cada 10 euros contemplats en aquests comptes es destinaran a inversions als municipis de la demarcació. Una de les prioritats del pressupost serà la lluita contra la sequera i per això es destinaran principalment a fer inversions en aquest aspecte en els 311 municipis de Barcelona. Del capítol d'inversions destaquen també els 127 milions d'euros a cultura amb un pes especial de la xarxa de biblioteques municipals.
La paradoxa del dia té lloc avui a Dubai, on ha començat la COP28, la cimera anual pel clima, i ho fa, com dèiem, a Dubai, un dels països que més petroli produeixen de tot el món. La cimera arriba també després d'un mes d'octubre, on s'ha matut rècords de temperatura a nivell global.
Per tant, la COP28 haurà de revisar si l'acord de París, signat el 2015, per reduir un grau i mig la temperatura del planeta, es complirà. Maria Botella, portaveu de Greenpeace, ja ha dit des dels micròfons de Radio Estel que no es va per aquest camí.
No se están cumpliendo y es muy importante que efectivamente hay que adquirir nuevos compromisos más fuertes y que además incluyan eso, que se deje de quemar combustibles fósiles, ¿no? Tener una fecha clara.
Per a Greenpeace, l'objectiu principal de la COP28 és saber quan es posarà fi a l'ús de combustibles fòssils, com el carbó, gas o petroli. Botella ha reclamat un compromís clar.
Més coses. L'Agència Catalana de Consum ha multat amb fins a 100.000 euros 18 companyies aèries que han vulnerat reiteradament els drets dels passatgers, com per exemple haver incomplert les devolucions de l'import dels bitllets durant la pandèmia del coronavirus per vols cancel·lats o recàrrecs per l'equipatge de mà. L'import global de les sancions puja fins als 700.000 euros.
Durant la pandèmia es van detectar diversos casos en què les companyies es limitaven a bescanviar el vol cancel·lat amb un xec per gastar més endavant i no informaven als passatgers del dret a recuperar tots els diners, malgrat que això estava establert per llei. De fet, des de la pandèmia fins avui, l'entitat pública que defensa els drets dels consumidors ha rebut gairebé 5.000 reclamacions. La companyia catalana Vueling és qui lidera el rànquing de queixes per incompliments, seguida de Ryanair. De fet, aquestes dues companyies també figuren a la llista de les 10 empreses amb més queixes entre tots els sectors inspeccionats per consum al conjunt de Catalunya.
D'altra banda, els equipatges de mà són una qüestió que està generant cada vegada més controvèrsia. Ho ha dit avui el director de l'Agència Catalana de Consum, Albert Malià.
El passatger ha de tenir dret a volar de forma gratuïta o amb el preu del seu bitllet de transport amb un equipatge de mà, però no està determinat, no està concretat quina ha de ser la dimensió mínima d'aquest equipatge de mà que no se li pot cobrar al passatger. I com que estem en aquesta, diguem, incertesa, en aquesta indeterminació, l'Agència Catalana del Consum perseguirà aquesta pràctica que considerem que és abusiva.
Tornem cap a Barcelona per parlar un altre cop d'habitatge, perquè el 28% de les ofertes de pisos que hi ha a la ciutat són per a lloguers de temporada. És l'opció que molts propietaris escullen per no haver-se d'acollir a la llei d'habitatge aprovada pel govern espanyol.
Això ha fet que l'oferta de lloguer permanent s'hagi reduït un 12% a la capital catalana, mentre que els preus han augmentat un 14%. Un estudi elaborat pel portal Idealista també pronostica que el tipus d'interès com l'Euribor no començarà a caure fins a la segona meitat del 2024. Això en el millor dels escenaris. Per tant, considera que les famílies haurien de planificar la seva economia pensant que les quotes hipotecàries no cauran fins al 2025 com a mínim.
I encara a Barcelona, els acompanyants de les persones que acreditin tenir una discapacitat podran entrar gratuïtament als equipaments culturals com, per exemple, l'Auditori, el Liceu, el Palau de la Música, el Teatre Lliure o el Teatre Nacional de Catalunya.
Després d'haver ofert descomptes, ara els equipaments fan un pas més i permetran l'accés lliure dels acompanyants d'aquelles persones acreditades amb la targeta de discapacitat. La mesura ja és efectiva a la majoria d'equipaments i ho serà plenament a partir de l'1 de gener. Això sí, per poder gaudir d'aquest avantatge, cal que la targeta de discapacitat emesa per la Generalitat reconegui la condició que la persona amb discapacitat necessita un acompanyament.
Pel que fa als successos, un home mor aquest matí en caure d'una teulada que estava reparant al municipi de Santa Perpètua de Mogoda.
Els Mossos han rebut un avís aquest dijous al matí en què s'informava del succés i en aquest moment diverses patrulles de la policia i també del sistema d'emergències mèdiques s'han desplaçat fins al punt, però no han pogut fer res per salvar la vida d'aquest treballador. Els Mossos han obert una investigació i han posat aquests fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de Guàrdia de Sabadell.
I avui, abans dels esports, es permetran que parlem una estona d'aquesta emissora, que consolida la seva aposta i manté de mitjana 13.000 oients cada dia. Ho diu el darrer estudi d'audiències, l'EGM, que revela que Ràdio Estel augmenta en 1.000 oients la seva audiència de dilluns a divendres i té presència també en totes les províncies catalanes.
Ràdio Estel ha encertat en l'aposta educativa que fa els caps de setmana i el programa Escola de Família d'Olga Vallejo assoleix els 30.000 oients, mentre que la programació pastoral dels matins de diumenge l'escolten 17.000 persones. De dilluns a divendres, al matinal, la caravana registra una audiència de 6.000 persones cada dia. Destaquen també els 22.000 oients del Cocodril Club, els 20.000 dels Sons de la Terra i els 10.000 del Trotamundos. La missa diària seguida per 5.000 persones i la música de Fórmula Estel de dissabte al vespre i també nit obté 20.000 oients.
Per tant, moltes gràcies a tots els que ens feu confiança dia a dia aquí a Ràdio Estel.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Xavi Toscano.
Obrim ara sí els esports parlant del jugador del Barça, Gavi, que ja és a casa després de l'operació del lligament en creuet i menisc, a la que es va sotmetre Pol dimarts passat.
Sí, des del seu domicili ha iniciat ja la recuperació postoperatòria. Segons la cadena COPE, estarà entre 8 i 9 mesos fora dels terrenys de joc. Preocupa la lesió d'un altre blaugrana, en aquest cas cedit al Brighton, és Ansu Fati, que aquest matí ha visitat els seus companys a la ciutat esportiva. Va haver de ser substituït al partit contra el Nottingham Forest. L'entrenador de l'equip ha dit en roda de premsa que han perdut el jugador per molt de temps, però no ha concretat ni el temps de baixa ni quina lesió pateix. Els mitjans apunten que estarà entre 2 a 3 mesos de baixa. També avui hem sabut que Sánchez Martínez serà l'àrbitre del Barça Atlètic de Madrid de diumenge, assistit al VAR per Hernández Hernández.
Mentrestant, la selecció espanyola femenina ja és a Galícia, on demà juga contra Itàlia a partit de Nations League.
Sí, l'estadi de Passarón serà una festa i, de fet, la federació ha anunciat que en hora i mitja més o menys posaran a la venda 1.200 entrades més. Sense Alexia, Montse Tomé celebra que ja només es parli de futbol a la selecció espanyola femenina, ho ha dit el diari Sport.
El equipo está con el foco en el fútbol, algo de lo que nunca debimos de salir. Y bueno, han sido situaciones que no elegimos y que vienen, y que a partir de esas situaciones pues hemos tratado de dar la mejor respuesta.
El futbol femení que torna a ser notícia perquè Marilui Eta s'ha convertit en la primera dona en seure en una banqueta en un partit de Champions League masculina. Ha estat en l'empat de l'Unió de Berlín al camp del Braga per 1-1.
Parlant d'aquesta Champions, ahir es va tancar la penúltima jornada de la fase de grups amb derrota del Sevilla, victòria del Madrid i empat de la Real Societat.
El Sevilla que diu adéu a la competició després de perdre un partit que al minut 67 guanyava per 2-0. L'expulsió d'Ocampos condicionava tota la segona meitat i acabava amb la remuntada per 2-3, aconseguint el passi del PSV a vuitens de final. El club Sevilla és un polvorí a nivell esportiu i institucional. Ahir la consellera del club va sortir increpada a la sortida de l'estadi i avui el jutge ha denegat les mesures cautelars que sol·licitava el màxim accionista. José María del Nido no podrà votar, per tant, a la Junta d'Accionistes. D'altra banda, el Madrid guanyava a casa contra el Nàpols per 4-2, ja és a vuitens com a primer de grup, i la Real Societat empatava 0 contra el Salzburg, que es jugarà el liderat del grup de contra l'Inter, amb qui està empatat a 11 punts.
Mentrestant, Espanya, el Marroc i Portugal han signat avui aquest matí l'acord per acollir el Mundial de Futbol de l'any 2030.
Els presidents de les tres federacions han rubricat l'acord en un acte on no hem conegut més detalls dels que ja sabíem. Tots tres estats s'han compromès amb la candidatura, però encara no estan clares ni les seus de la cita mundialista i, el més important, quin país i ciutat acollirà la final. Ahir, una delegació encapçalada per Pedro Rocha, president de la Federació Espanyola de Futbol, i representants de la Federació Catalana, la Generalitat, els ajuntaments de Barcelona, el Prat, Cornellà i Sant Adrià del Besòs van realitzar una inspecció a l'estadi de l'Espanyol. L'Stagefront Stadium és un dels recintes cridats a acollir part del Mundial. El director esportiu de l'Espanyol, Maoyer, va realitzar la visita i els va ensenyar les millores realitzades en els darrers anys.
Indignació també al futbol català per una patada que ha tingut lloc en un partit de quarta catalana que jugaven el Fornells i el Bescanó.
Una jugadora en el davanter del Bescanó, Marc Cullell Márquez, va deixar anar els tacs del genoll del central del Fornell sense que la pilota estigués en joc. El partit corresponent a la 11a jornada del grup 4 de quarta catalana va acabar suspès i el jugador ha estat sancionat cautelarment per la Federació Catalana, que també ha obert expedient als dos clubs, ha sancionat dos jugadors del Bescanó i un dels Fornells amb dos partits. Una acció que ha avergonyit el món del futbol català i que s'ha fet viral a les xarxes socials.
Parlem de bàsquet. El Girona ha anunciat fa una estona la rescissió del contracte de la jugadora Kelsey Mitchell.
Si es posa fi al col·laborat, finalment club i jugadora han arribat a un acord per acabar amb el contracte que unia Mitchell amb el Girona fins final de temporada. El comunicat emès pel club recull que ja es treballa en una nova substituta. Recordem que Mitchell va demanar sortir de l'equip per preparar-se pel torneig de 3x3 dels Jocs Olímpics de París 2024, pel qual ha estat convocada.
Precisament en clau olímpica, l'organització ha posat avui a la venda les entrades que faltaven per completar l'aforament, unes 400.000.
La ciutat es volcarà amb els Jocs Olímpics que paralitzaran París per complet. Des d'avui ja es poden comprar les darreres entrades. Els que també volen ser-hi són els atletes russos i bielorussos. Davant de la possibilitat que el Comitè Olímpic no els permeti participar per la invasió d'Ucraïna, tres esportistes russos competiran sota una altra bandera. Són dos ciclistes i un lluitador que defensaran la ciutat, que defensaran a la ciutat olímpica. Israel, França i Sèrbia, de moment, poden participar a les competicions internacionals sota una bandera neutral, com pot ser l'olímpica, però els esportistes prefereixen curar-se en salut.
I acabarem amb un apunt de motor per explicar-vos que Marc Márquez ha passat pel quiròfan.
Tot una petita operació per posar fi a dit al de Cervera al síndrome compartimental que patia el braç dret. L'operació l'ha realitzat el doctor Ignacio Roger de Oña i arriba després que Márquez impressionés tothom a la seva estrena amb l'equip Gresini i el motor Honda.
Estel migdia.
Informació cultural avui pel cinema per explicar-vos que la pel·lícula 20.000 espècies d'abejas de la catalana Estíbaliz Urresola amb 15 i el film La Sociedad de la Nieve de J. Bayona amb 13 lideren les nominacions als Premis Goya.
Cerrar los ojos de Víctor Erice i Saben aquell de David Trueba amb 11 nominacions i Un amor d'Isabel Cuixet amb 7 també entren com a favorites a endur-se el premi de millor pel·lícula. També destaquen les 5 nominacions per al mestre que va prometre al mar Robot Dreams i la gala dels Goya es farà el 10 de febrer a Valladolid.
I acabem avui el festival Alma de Barcelona, que confirma l'actuació del cantautor irlandès Hozier. L'artista s'afegeix a un cartell on ja hi havia confirmats Queen of the Stone Age i també Jamie Cullum.
L'artista irlandès actuarà el dia 30 de juny al poble espanyol, que és el recinte on es desenvolupa el Festival Alma, organitzat pels antics promotors dels Jardins de Pedralbes. Les entrades s'han posat a la venda avui mateix.
I amb aquesta cançó que posem punt i final al programa d'avui, ens retrobem demà al mateix lloc i a la mateixa hora. Gràcies per la confiança. Bona tarda.